Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giner.
7 clubs de vela catalans estan en risc imminent de tancament per incomplir la llei de costes. La normativa preveu que les instal·lacions que estan a peu de platja no poden superar els 300 metres quadrats de superfície. Montse Manent.
Generalitat i Federació Catalana de Vela reclamen que es modifiqui el reglament i que es renovin les concessions mantenint els metres quadrats de cada club. Així ho ha expressat el conseller de Territori, Damià Calvet.
Demanem que els clubs, en la renovació de les llicències, no s'hagin d'adaptar forçosament, com ho marca l'actual reglament, a la normativa de, en el seu cas, 300 metres, nosaltres estem demanant 700, per tant, seria doncs, adaptar-se a les mides que marqui el reglament, sinó que puguin mantenir l'ocupació històrica.
La UGT dona per mort el Pacte Nacional per la Indústria. El sindicat considera que el govern no se l'ha acabat de creure com a espai de diàleg amb la resta del sector.
El pacte es va signar fa 2 anys amb el suport de la patronal i sindicats per potenciar el sector industrial. En declaracions a la xarxa, el secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, ha assegurat que el pacte ha fracassat perquè els signants no hi han treballat prou.
Per desgràcia, no, la nostra visió és bastant negativa perquè no s'ha treballat prou amb els que som tots els signants del pacte per la indústria. El govern ha anat més a executar les seves polítiques que veritablement a afrontar temes, no? I amb la indústria doncs, tenim un problema, és evident. Bona situació d'alguns dels ERO que tenim ara, com el de Nissan o d'altres, doncs, el que diu és que necessitem més política industrial.
Ciutadans i PSC porten al Parlament la Creu de Sant Jordi a l'expresidenta de la Cambra, Núria de Gispert.
Els dos partits volen que el govern reconsideri la concessió després de nous tuits ofensius de l'expresidenta. Ho ha explicat el diputat del PSC, Ferran Pedret. Des de Ciutadans, Nacho Martín Blanco reclama la compareixença del president Quim Torra, que dona per tancada la polèmica.
Demanem al govern de la Generalitat que reconsideri la decisió de concedir la Creu de Sant Jordi a la senyora Núria de Gispert. En realitat demanem que revoquin l'acord de concessió perquè entenem que no es reuneixen les condicions d'idoneïtat que la farien mereixedora de tan alta distinció.
Si troba algun moment entre els seus viatges a Soto del Real i a Waterloo, seria important que passés pel Parlament i donés explicacions d'aquesta decisió.
Unió de Pagesos demana que regionalitzin les emergències sanitàries en ramaderia.
El responsable del sector porcí, Rossend Saltiveri, creu que no té cap sentit que davant d'una malaltia que afecta un lloc molt concret s'acabi frenant l'exportació de tot l'estat on s'ha produït.
UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
En aquest sentit, ha recordat el programa d'Arrela d'UAU Lleida Ràdio que aquesta manera d'afrontar malalties, com l'afectació de la pesta porcina africana, ja s'emprèn dins de la comunitat europea, però no en la resta del comerç internacional, on predomina el tancament total de portes a l'exportació.
Imaginem-nos que ens surt un porc senglar al País Basc, que no té pràcticament porcs, l'afectació seria la mateixa que sortigués un porc senglar o una granja afectada a Lleida.
L'actuació de Roger Mas Piano Solo donarà el tret de sortida a la 21a edició del Festival de Jazz de Vic. El 9FM, Natàlia Peix.
Demà, al pagament de la mostra, hi actuaran Los Ara Fontan i dissabte, el quartet noruec Pocket Corner, caps de cartell d'aquesta edició. Jordi Casadesús és el director artístic del festival.
Entren en la línia del festival perfectament, free jazz, vull dir, tota la onda, diguem-ne, aquesta escandinava, a nosaltres ens atrau molt. Sempre hem anat, diguem-ne, caçant coses d'allà.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, bona tarda.
Bona tarda. Ens esperen dues jornades amb temps inestable. De fet, ja ho està sent avui. Els núvols són presents a molts punts del territori, com sempre, aquestes darreres jornades més trencats a Ponent, però el rest del territori, núvols baixos són presents, fins i tot nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que aquesta tarda descarregaran, ja ho estan fent, ruixats, xàfecs amb tempesta i localment amb algun gra de calamar s'ha patit. De fet, no descartem que siguin d'intensitat forta, per això hi ha un avís activat per possibilitat baixa, però està activat per ruixats d'intensitat forta. Això seria de cara avui dijous, precipitacions del Pirineu i Prepirineu, nord de la depressió central i que també arribarien de manera aïllada a la meitat nord del litoral i del prelitoral, sobretot a la zona de l'Empordà. Atenció a la cota de neu perquè ha d'anar baixant i demà se situarà ja entre els 1.600 a 1.400 metres en conjunt al vessant nord i 1.600 a la resta del Pirineu. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc Figuerola. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Helena López, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, complicada la circulació a aquesta hora a diversos punts de la xarxa viària, cues a la 2, a Sant Vicenç dels Horts en direcció Lleida, també a Sant Joan d'Espí en direcció a la Zona Franca, aturades a l'autopista P7 a Barberà del Vallès en direcció Tarragona. També veiem algunes complicacions a la C-17, circulació lenta a Mollet en sentit sud, i també aturades a la C-58 a Montcada fins a l'entrada a l'Avinguda Meridiana. Així mateix atem també cues a Sant Quirze en sentit sud i a Terrassa en direcció nord. Veiem també alguns problemes, alguns accessos sud, com la B-23, molt carregada al Papiol, per enllaçar amb l'autopista P7, i les rondes també molt plena, sobretot la B-20, amb trams de lentitud entre Pedralbes fins pràcticament al nus a la Trinitat. Això és tot, bona tarda.
Sabies que les maduixes del Maresme han estat catalogades com a producte singular de la comarca? Del 27 d'abril al 2 de juny vine a les jornades gastronòmiques i gaudeix de la textura i dolçor de la maduixa. Hi trobaràs degustació de menús, plats i receptes especials, comerç artesanal i molt més. Aprofiteu el temps de maduixes per gaudir del Maresme. Més informació a costadebarcelonamaresme.cat.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
7 clubs de vela catalans estan en risc imminent de tancament per la llei de costes. Segons aquesta normativa, les instal·lacions que estan a peu de platja no poden superar els 300 metres quadrats de superfície. I la major part de clubs de vela catalans tenen instal·lacions molt més grans, totes anteriors a la llei. Aquesta limitació d'espai, però, no afecta els clubs de vela amb seu en un port. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. El Departament de Territori ha enviat al Ministeri una carta sol·licitant una reunió per analitzar la situació dels clubs afectats. De moment, però, no hi ha hagut resposta. El govern i la Federació Catalana de Vela reclamen que es modifiqui el reglament i que clubs com el Betoló de Badalona es puguin catalogar com a béns d'interès social. També volen que renovin les concessions amb els mateixos metres quadrats que tenen, igual que ho poden fer els restaurants que estan amb les mateixes condicions que ells. Ho ha explicat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.
Demanem que els clubs, en la renovació de les llicències, no s'hagin d'adaptar forçosament, com ho marca l'actual reglament, a la normativa de, en el seu cas, 300 metres, nosaltres estem demanant 700, per tant, seria doncs, adaptar-se a les mides que marqui el reglament, sinó que puguin mantenir l'ocupació històrica.
El Club Nàutic de Cabrera ha estat el primer a tancar portes. La resta de clubs que estan en risc són el Betoló de Badalona i els clubs nàutics de Castelldefels, Pineda de Mar, Calella, Vilassar de Mar, Cubelles i Torredembarra. La Generalitat no descarta renovar-los la llicència si Madrid obvia la seva petició de canviar el reglament per evitar que els clubs hagin de tancar.
Doncs a Tarragona, el port obre una nova zona de recepció pels creueristes. L'equipament s'ha inaugurat avui per fer front a l'augment de creuers previstos aquesta temporada i s'estrenarà dilluns, coincidint amb l'arribada de la primera embarcació.
L'espai se situa al refugi 1 del moll de 1.300 metres quadrats i ha costat 90.000 euros. Servirà com a espai de gestió per a l'entrada i sortida dels 110.000 turistes que enguany entraran per mar a la ciutat. Entre els serveis que s'hi prestaran hi ha el de validació de bitllets, control d'equipatges, informació turística i zona d'aparcament per al transport públic i privat. El president del Port de Tarragona, Josep Maria Cruzet, destaca els beneficis d'aquest espai.
En aquest projecte estratègic pel Port de Tarragona, que és el servei de creuers, pensant en el creuerista que puja al vaixell i que baixa, doncs hem entès que un espai nou de majors dimensions, de majors comoditats, molt més pràctic, doncs era una aposta interessant per tal de donar futur en el projecte. I aquest espai, amb unes dimensions molt grans, amb una facilitat de moure's els creueristes, reforcem el projecte de creuers.
La zona de recepció de creueristes té capacitat per atendre 1.400 persones diàries. Enguany s'espera un total de 65 creuers al Port de Tarragona.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El sindicat UGT dona per mort el Pacte Nacional per la Indústria. El seu secretari general a Catalunya assegura que no serveix per res, ja que el govern no se l'ha acabat de creure com a espai de diàleg amb la resta d'actors. El pacte es va signar fa 2 anys amb el suport de patronal i sindicats per millorar la competitivitat, el finançament, la creació d'ocupació o la digitalització.
En declaracions a la xarxa, el secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, ha dit que el Pacte Nacional per la Indústria no ha servit per res.
Per desgràcia, no. La nostra visió és bastant negativa perquè no s'ha treballat prou amb els que són tots els signants del pacte per la indústria. El govern ha anat més a executar les seves polítiques que veritablement a afrontar temes, no? I amb la indústria doncs tenim un problema, és evident. Bona situació d'alguns dels ERO que tenim ara, com el de Nissan o d'altres, doncs el que diu és que necessitem més política industrial.
En canvi, des del Departament d'Empresa es fa un bon balanç del pacte. Asseguren que en els dos primers anys de vigència s'ha aconseguit un compliment pressupostari del 87%.
Això vol dir que s'han executat prop de 800 milions d'euros en diferents categories, com ara competitivitat, dimensió empresarial, indústria 4.0 o formació. En alguns d'aquests capítols s'ha superat el 95% del pressupostat fins al 2018. Recordem que el Pacte Nacional per la Indústria contempla accions fins l'any 2020 amb un pressupost que supera els 1.800 milions.
Tret de sortida les eleccions a les cambres de comerç catalanes. Hi ha cridades quasi 700.000 empreses i autònoms que hauran de decidir com es formen les 13 cambres que hi ha a tot el territori. Fins dimarts que ve es podrà votar o bé telemàticament o bé de forma presencial. En algunes cambres, com la de Lleida, l'elecció està entre dues candidatures. UAU Lleida Ràdio, Marc Perelló.
Una de les dues candidatures que s'han presentat és Connectem Lleida, amb l'empresari Jaume Saltó, l'actual president de Pimec Lleida, al capdavant. Saltó ha explicat que, entre altres, potenciaran el territori, el comerç i la internacionalització.
Volem tindre empreses grans, mitjanes, autònoms, que la cambra sigui la casa de tots els empresaris. Hauríem d'adaptar més la cambra a tots els nous reptes, no? De tot el que és la transformació digital, tot el que és la transformació indústria. Hem d'adaptar les empreses, hem d'adaptar les persones, hem d'adaptar les infraestructures.
La segona candidatura és per part del col·lectiu d'empresaris Des de Lleida per a Lleida, amb 17 candidats com a possible caps de llista. Un d'ells és el president de Coell, Josep Maria Gardenyes.
Continua sent un referent del món empresarial teixit productiu de la província de Lleida. Apostar molt per la formació. Avui en dia les empreses tenen un greu problema amb les capacitats formatives dels seus treballadors.
Algunes de les empreses que integren el col·lectiu Des de Lleida per a Lleida són Gimnàs Lleida, l'empresa Soriguer o Corp Voltes.
Fugida de joves universitaris amb talent a la demarcació de Tarragona. Els sindicats denuncien que més de 6.000 joves amb estudis superiors han hagut de marxar de les comarques tarragonines per manca de feina qualificada. El problema s'hi suma, a més, l'elevada precarietat dels contractes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Segons dades de la UGT, uns 6.000 joves amb estudis universitaris marxen perquè no troben feina al territori. Així ho ha explicat el seu secretari general, Joan Llort.
I que hi ha molta feina a trobar una feina estable. 9 de cada 10 contractes estan en precari i hem de fer un esment que penso que és important. A la nostra demarcació, aquí al Camp de Tarragona, han desaparegut 6.000 joves amb estudis universitaris o amb estudis superiors que han anat a treballar fora de la nostra demarcació perquè aquí no troben feines de prou qualitat i no troben feina, no?
A més, també afegeixen dades i asseguren que 9 de cada 10 contractes són precaris. Consideren que l'àmbit públic és molt important i s'ha de treballar molt des d'aquest sector i que algunes empreses privades, com les dels serveis, tenen esclavitzats els seus treballadors.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Ciutadans i PSC porten al Parlament la Creu de Sant Jordi a l'expresidenta de la Cambra, Núria de Gispert. Els dos partits volen que el govern en reconsideri la concessió després de 9 tuits ofensius de l'expresidenta. En canvi, l'executiu dona la polèmica per tancada, ja que de Gispert ha esborrat les piulades. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Tot i que quan es va conèixer la concessió de la creu a l'expresidenta del Parlament, moltes veus ja van recordar polèmics tuits com aquells en què li preguntava a la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, per què no tornava a Cadis, una nova piulada de Núria de Gispert ha provocat la reacció dels principals partits de l'oposició. Dedica el tuit als que, diu, volen que torni la dignitat a les nostres institucions i adjunta un muntatge on es pot llegir: Girauta a Toledo, Arrimadas a Madrid, Millo a Andalusia i Dolors Montserrat a la Unió Europea, junta amb el titular: Catalunya augmenta les seves exportacions de porc. tot plegat ha fet que el PSC presenti una resolució on demana que es revoqui la concessió de la creu. Ho ha explicat el seu portaveu adjunt al Parlament, Ferran Pedret.
Demanem al govern de la Generalitat que reconsideri la decisió de concedir la creu de Sant Jordi a la senyora Núria de Gispert. En realitat demanem que revoquin l'acord de concessió perquè entenem que no es reuneixen les condicions d'idoneïtat que la farien mereixedora de tan alta distinció.
Des de Ciutadans han demanat que el president de la Generalitat doni explicacions a la cambra. Ho ha explicat el diputat Nacho Martín Blanco.
Si troba algun moment entre els seus viatges a Soto del Real i a Waterloo, seria important que passés pel Parlament i donés explicacions d'aquesta decisió.
Mentrestant, Núria de Gispert ha esborrat el tuit i ha assegurat que mai ha volgut dir porc a ningú. Per això, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha dit que dona la polèmica per tancada.
Ofensiva de Carles Puigdemont i l'àmbit sobiranista per aconseguir que la Unió Europea apliqui l'article 7 dels tractats europeus i sancioni a Espanya, tot per la decisió de la Junta Electoral de deixar-lo fora, junt amb Toni Comín i Clara Ponsatí, de la candidatura de Lliures per Europa a les properes eleccions europees.
Ara la Comissió Europea tindrà 2 mesos per decidir si accepta o no la iniciativa. En cas de fer-ho, els impulsors de la campanya hauran d'aconseguir 1 milió de signatures en com a mínim 7 estats membres en un termini màxim d'un any. Justament fa pocs minuts, Junts per Catalunya ha anunciat que presentaran recurs pel veto als 3 candidats. Asseguren que l'acord de la Junta Electoral Central és arbitrari, il·legal i mancat de fonament jurídic i que té per objectiu privar els ciutadans d'una opció política. A més, demanen com a mesura cautelar la reincorporació dels candidats exclosos.
En clau nacional, Puigdemont ha tornat a assegurar avui que la seva formació no donarà xecs en blanc a Pedro Sánchez per la seva investidura.
Junts per Catalunya condiciona el vot dels seus diputats a Madrid a que els socialistes reprenguin el diàleg trencat setmanes abans de les eleccions generals. Puigdemont ha demanat a Sánchez que inclogui el seu grup a la ronda de trobades amb les diferents formacions al Congrés per negociar la investidura.
I a Castellà del Vallès avui s'ha fet lliurament de les restes òssies del maqui italià Elio Giglioli, enterrat al cementiri del poble des de la Guerra Civil Espanyola. Ha estat en un acte protocolari en què la consellera de Justícia ha estat l'encarregada de fer entrega de les restes a la família. Ràdio Castellà, Cristina Domena.
Les seves restes podran descansar finalment al cementiri de l'Overe, al seu poble natal, al nord d'Itàlia. Giglioli va ser detingut, torturat i executat per la Guàrdia Civil l'any 1949. Avui la consellera de Justícia, Esther Capella, ha entregat les despulles a la família en un acte celebrat al cementiri de Castellà del Vallès. També ha estat present la cònsul general d'Itàlia, Gaia Lucilla Danese, que ha manifestat que avui se celebrava el retorn a Itàlia de la llibertat i la democràcia.
Significa recordar el fin de una guerra injusta luchada trágicamente junto a Hitler, una guerra desatada para afirmar la tiranía, la voluntad de dominar, la superioridad de la raza, el exterminio sistemático.
Elio Giglioli és la 5ª víctima identificada gràcies al programa d'identificació genètica.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Unió de Pagesos demana que regionalitzin les emergències sanitàries en ramaderia. El responsable del sector porcí, Rosent Saltiveri, creu que no té cap sentit que davant una malaltia que afecta un lloc molt concret acabi frenant l'exportació de tot l'estat on s'ha produït. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
En aquest sentit, ha recordat el programa d'Arrela d'UAU Lleida Ràdio que aquesta manera d'afrontar malalties, com l'afectació de la pesta porcina africana, ja s'emprèn dins de la comunitat europea, però no en la resta del comerç internacional, on predomina el tancament total de portes a l'exportació.
Imaginem que ens surt un porc senglar al País Basc, pràcticament porcs, l'afectació sigui la mateixa que sortigués un porc senglar o una granja afectada a Lleida. O sigui, per tant, a part de realment tot el tema de controls, bioseguretat i d'allò, el que sí que també cal avançar és amb el tema del comerç, de la regionalització.
Actualment el sector porcí català compta amb unes cotitzacions molt elevades precisament per d'una banda estar lliure de pesta porcina africana i per altra per la davallada d'aquesta carn en països productors com la Xina per l'afectació d'aquesta malaltia.
Els sindicats es tanquen dins el Departament d'Educació per la manca d'acord en les negociacions per millorar l'ensenyament públic. Els sindicats reclamen que reverteixin les retallades que es van aplicar durant la crisi econòmica, però des del departament asseguren que no hi ha disponibilitat pressupostària per fer-ho.
Els sindicats presents a la mesa del personal docent no universitari han decidit iniciar la tancada perquè consideren irrenunciable que es restableixi l'horari lectiu anterior a les retallades per tot el personal d'una hora menys, que redueixin les ràtios, es garanteixi que no es tancaran grups a la pública i que es posi en marxa un procés negociador per revertir totes les retallades. Des d'Educació argumenten que la reducció d'una hora lectiva costaria 154 milions d'euros anuals, dels quals el departament no disposa. Així tot, es mostren oberts a negociar la mesura tan bon punt hi hagi pressupostos. També asseguren en un comunicat que des del curs 2016-2017 s'han revertit bona part de les retallades per millorar l'atenció a l'alumnat.
I a Palamós avui comença la mostra de cuines del món. L'activitat fomenta la interrelació de persones procedents de diferents països i cultures a través de la gastronomia. Aquest any s'hi ha convidat Xile, Holanda i Tanzània. Ràdio Palamós, Carlos Ribas.
En la mostra de cuines del món, persones de diverses nacionalitats que viuen o treballen a Palamós s'encarreguen de cuinar plats típics dels seus països. Una manera d'apropar cultures i costums i de fomentar la cohesió social. Lourdes Ferrando és tècnica del Servei Municipal de Ciutadania i Immigració de Palamós.
Tots tenim trets en comú i les necessitats són sempre les mateixes i la cuina, de fet, és l'excusa per conèixer com es viu als diferents llocs, perquè sí que és veritat que la cuina és un reflex de cada cultura i ens permet això, veure en allò que ens diferenciem i en què ens podem acostar més, però en realitat ens n'adonem que quasi tot és molt similar i està molt bé crear espais de coneixement mutu.
Aquest any participen a Cuines del Món Xile, Holanda, dijous la setmana que ve, i Tanzània el dia 16 de maig.
En cultura, l'actuació de Roger Mas, Piano Solo, donarà el tret de sortida a la 21a edició del Festival de Jazz de Vic. El certamen s'allargarà fins al 12 de maig i presentaran un total de 16 concerts i una projecció cinematogràfica. El 9FM, Natàlia Peix, bona tarda.
Bona tarda. Roger Mas, membre de la banda de Carles Benavent, col·laborador de Perico San Beato, Reinald Colom i líder del Roger Mas Trio, actua avui a les 10 a la Jazz Cava de Vic presentant el seu últim disc, Piano Solo. Ell serà el protagonista del concert pianíssim que des de fa uns anys dona el tret de sortida del Festival de Jazz de Vic. Demà a l'escenari de pagament de la mostra, el de l'interior de la Jazz Cava, hi actuaran Los Sara Fontan i dissabte el quartet noruec Pocket Corner, caps de cartell d'aquesta edició. Jordi Casadesús és el director artístic del festival.
Entren en la línia del festival perfectament, free jazz, vull dir, tota la onda, diguem, aquesta escandinava, a nosaltres ens atrau molt. Ja des que vam programar el de Buck Wesseltoft i tota aquesta línia de Jazzlandia, sempre hem anat, diguem-ne, caçant coses d'allà.
A l'escenari exterior i gratuït del Festival de Jazz Bigatà, a la plaça del Carbó, dissabte a partir de les 6 de la tarda s'hi podrà seguir el concert d'Andreu Moreno Quartet. Diumenge al migdia serà el torn de la Big Band de l'Escola de Música de Vic i a les 7 hi passarà el saxofonista Gorka Benítez, que presenta nou treball discogràfic, Sala a l'Agua.
Arrenca a Sant Cugat del Vallès la 5a edició del Festival de Cinema Fantàstic, que se celebra fins al 5 de maig al Cinema Sant Cugat. Entre els eixos temàtics s'hi troba un homenatge a pel·lícules que fan anys aquest 2019. Cugat.cat, Clara Bardagí.
La 5a edició del Festival Sant Cugat Fantàstic se celebrarà del 2 al 5 de maig al Cinema Sant Cugat amb un homenatge a pel·lícules que fan anys al 2019 entre els eixos temàtics d'enguany, com ha avançat el director del festival, Joan Ramon Armadàs.
Aconseguim tancar les pel·lícules que anem darrere, tots els definirem. Sí que podem dir que tindran a veure millor amb alguns homenatges a pel·lícules que a l'any 2019.
Una altra novetat està en l'acord que ha arribat al festival amb Peking, l'empresa gestora del cinema Sant Cugat, que ha ofert a l'organització canviar la sala de projeccions per una amb la pantalla més gran i més capacitat i l'incorporació dels cinemes com a espai per fer-hi xerrades i altres activitats.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En hoquei patins, el Lleida Llista celebra avui amb l'afició el títol de campió de la Eurocup.
A les 7 de la tarda ha començat la rua que recorre els carrers de la ciutat fins a la Paeria, on s'ha de fer la recepció institucional. El club treballa per mantenir el bloc per l'any vinent, tot i que ja hi ha peces que se sap que no seguiran, com els germans Di Benedetto, César Canadedo, que se'n va al Bassano.
L'Uni juga avui el primer partit de la final contra l'Avenida.
L'Esparta City Leaf Girona disputarà a les 8 del vespre el primer partit de les finals del play-off de la Lliga contra el Salamanca. Würzburg serà l'escenari que obrirà la sèrie i on les gironines intentaran capgirar el factor pista, conscients de la dificultat de la fita en una pista que és territori hostil per al conjunt de Surís.
FM Girona, Josep Guardiola.
Finalíssima, el millor de tres partits en el qual surt favorit el conjunt salmantí, evidentment també en el partit d'avui que jugarà a la seva pròpia pista. L'ambient complicat que sempre troba el conjunt gironí quan visita el pavelló de Würzburg no serà una excepció avui. Escoltem el tècnic de les gironines, Eric Surís.
El context sempre agafa un caire difícil, però bé, nosaltres intentarem anar al màxim ordenats possible.
Per Surís, qualsevol possibilitat d'aconseguir un bon resultat i, per tant, fer la primera victòria en aquesta final passa per minimitzar al màxim els propis errors.
Intenten forçar, portar el límit i forçar moltes errades. Nosaltres hem d'intentar reduir això al màxim i, a partir d'aquí, sobretot, amb aquesta clara mancança que tenim respecte a ells, de quilos, d'alçada i de rebot, aquí hem d'apretar tots perquè no intentar que no ens dominin, que no ens aclaparin el rebot, i a partir d'aquí doncs intentar fer-nos forts a dintre la zona el màxim possible.
El partit d'avui serà a les 8 del vespre. Recordem, el segon encontre es disputarà diumenge vinent al pavelló de Fontejau a partir de les 9 de la nit. En cas de ser necessari un tercer i definitiu partit de desempat, aquest es tornaria a jugar a terres salmantines el dijous de la setmana que ve.
En waterpolo, el Mataró es va imposar al Mediterrani en el primer partit del play-off per al títol.
Els del Maresme van haver de remuntar per acabar guanyant per 7-6 el primer partit de la sèrie de quarts al millor de 3. Demà es tornaran a veure les cares a la piscina Josep Vallès. També ahir va guanyar el Barceloneta al Canoe per 12-5. Avui, segon partit entre el Barcelona i el Sant Andreu, primer maig val per passar a semifinals. Idèntica situació per al Terrassa, que visita la piscina del Sabadell.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa que fan possible Sergi Mira, el control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa. El Pou.
Un millorador d'arbres fruiters és una figura que selecciona i incideix sobre les varietats de plantes per aconseguir una fruita més dolça, més resistent i de millor qualitat. El Centre de Recerca Agrigenòmica els ajuden des del punt de vista genètic perquè puguin fer la seva feina, que data de temps immemorials, amb la màxima eficiència. En parlem amb Maria José Aranzana, investigadora del centre. Núria Sánchez Coll, moltes gràcies per rebre'ns.
Moltes gràcies per venir.
Les plantes tenen sistema immunitari?
Sí, les plantes tenen sistema immunitari. És un aspecte bastant desconegut de les plantes, però, òbviament, les plantes han desenvolupat sistemes per defendre's davant de les plagues que les ataquen constantment.
Perquè encara hi ha plagues.
Sí, les plagues són, de fet, estan per tot arreu. Hi ha plagues endèmiques, hi ha plagues que realment causen unes pèrdues en les collites que moltes vegades són inassumibles pels agricultors.
I com funciona aquest sistema immunitari de les plantes?
Doncs, bueno, les plantes hem de pensar que són organismes que són sèssils. Sèssils vol dir que no es poden moure, és a dir, estan ancorades al terra. Aleshores, elles han de ser capaces, des de la seva posició, de rebre, percebre, contraatacar qualsevol cosa que els hi ve de fora. Aleshores, aquest sistema immunitari és particular en el sentit de que és cèl·lula a cèl·lula, és a dir, cada cèl·lula percep a l'organisme que l'està atacant i és capaç de muntar una resposta molt ràpida i defendre's.
D'alguna manera, clar, les plantes el que es troben no ho poden evitar, és a dir, si un dia fa molta calor, a l'ombra no es poden posar.
Exacte, és part del mateix, sí.
I en el cas de les plagues, tampoc, quan les coses que arriben, arriben.
Exacte.
I a part d'aquesta particularitat de que cada cèl·lula a cèl·lula funciona, vosaltres treballeu en aquesta, precisament en com es defensen dels bacteris. Quines característiques té una planta per defensar-se d'aquests bacteris?
Doncs la planta té diversos sistemes. Hi hauria un sistema més a gran escala, no?, que seria estructures, que de fet això és el que estem estudiant, doncs el fet de que la planta sigui capaç de tenir els estomes més petits o tenir una tija més gruixuda, doncs això ja fa que sigui més o menys resistent a una bactèria o qualsevol altre patogen.
El POU. La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició Vespre, amb l'Ali Giné.
7 clubs de vela catalans estan en risc imminent de tancament per incomplir la llei de costes. La normativa preveu que les instal·lacions que estan a peu de platja no poden superar els 300 metres quadrats de superfície. Montse Manent.
Generalitat i Federació Catalana de Vela reclamen que es modifiqui el reglament i que es renovin les concessions mantenint els metres quadrats de cada club. Així ho ha expressat el conseller de Territori, Damià Calvet.
Demanem que els clubs, en la renovació de les llicències, no s'hagin d'adaptar forçosament, com ho marca l'actual reglament, a la normativa de, en el cas, 300 metres, nosaltres estem demanant 700, per tant, seria doncs, adaptar-se a les mides que marqui el reglament, sinó que puguin mantenir l'ocupació històrica.
La UGT dona per mort el Pacte Nacional per la Indústria. El sindicat considera que el govern no se l'ha acabat de creure com a espai de diàleg amb la resta del sector.
El pacte es va signar fa 2 anys amb el suport de patronal i sindicats per potenciar el sector industrial. En declaracions a la xarxa, el secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, ha assegurat que el pacte ha fracassat perquè els signants no hi han treballat prou.
Per desgràcia, no, la nostra visió és bastant negativa perquè no s'ha treballat prou amb els que som tots els signants del pacte amb la indústria. El govern ha anat més a executar les seves polítiques que veritablement a afrontar temes, no? I amb la indústria doncs, tenim un problema, és evident. Bona situació d'alguns dels ERO's que tenim ara, com el de Nissan o d'altres, doncs, el que diu és que necessitem més política industrial.
Ciutadans i PSC porten al Parlament la Creu de Sant Jordi a l'expresidenta de la Cambra, Núria de Gispert.
Els dos partits volen que el govern reconsideri la concessió després de nous tuits ofensius de l'expresidenta. Ho ha explicat el diputat del PSC, Ferran Pedret. Des de Ciutadans, Nacho Martín Blanco reclama la compareixença del president Quim Torra, que dona per tancada la polèmica.
Demanem al govern de la Generalitat que reconsideri la decisió de concedir la Creu de Sant Jordi a la senyora Núria de Gispert. En realitat demanem que revoquin l'acord de concessió perquè entenem que no es reuneixen les condicions d'idoneïtat que la farien mereixedora de tan alta distinció.
Si troba algun moment entre els seus viatges a Soto del Real i a Waterloo, seria important que passés pel Parlament i donés explicacions d'aquesta decisió.
Unió de Pagesos demana que regionalitzin les emergències sanitàries en ramaderia.
El responsable del sector porcí, Rossend Saltiveri, creu que no té cap sentit que davant una malaltia que afecta un lloc molt concret s'acabi frenant l'exportació de tot l'estat on s'ha produït.
UAU, Lleida Ràdio, Anna Martín.
En aquest sentit, ha recordat el programa d'Arrela d'UAU Lleida Ràdio que aquesta manera d'afrontar malalties, com l'afectació de la pesta porcina africana, ja s'emprèn dins de la comunitat europea, però no en la resta del comerç internacional on predomina el tancament total de portes a l'exportació.
Imaginem que ens surt un porc senglar al País Basc, que no té pràcticament porcs, l'afectació seria la mateixa que sortigués un porc senglar o una granja afectada a Lleida.
L'actuació de Roger Mas Piano Solo donarà el tret de sortida a la 21a edició del Festival de Jazz de Vic.
El certamen s'allargarà fins al 12, presentarà un total de 16 concerts i una projector cinematogràfica.
El 9FM, Natàlia Peix.
Demà a l'escenari de pagament de la mostra hi actuaran l'Ossara Fontan i dissabte el quartet noruec Pocket Corner, caps de cartell d'aquesta edició. Jordi Casadesús és el director artístic del festival.
Entren a línia del festival perfectament, free jazz, vull dir, música, tota la onda, diguem-ne, aquesta escandinava, a nosaltres ens atrau molt. Sempre hem anat, diguem-ne, caçant coses d'allà.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
Obrim, com sempre, a plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Francesc Figuerola, bona tarda.
Bona tarda. Ens esperen dues jornades amb temps inestable. De fet, ja ho està sent avui. Els núvols són presents a molts punts del territori, com sempre, aquestes darreres jornades més trencats a Ponent, però el resta del territori núvols baixos són presents, fins i tot nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que aquesta tarda descarregaran, ja ho estan fent, ruixats, xàfecs amb tempesta i localment amb algun gra de calamar s'ha patit. De fet, no descartem que siguin d'intensitat forta, per això hi ha un avís activat per possibilitat baixa, però està activat per ruixats d'intensitat forta. Això seria de cara a avui dijous, precipitacions del Pirineu i Prepirineu, nord de la depressió central i que també arribarien de manera aïllada a la meitat nord del litoral i del prelitoral, sobretot a la zona de l'Empordà. Atenció a la cota de neu perquè ha d'anar baixant i demà se situarà ja entre els 1.600 a 1.400 metres en conjunt al vessant nord i 1.600 a la resta del Pirineu. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc Figuerola. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Helena López, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ha millorat força ja la situació viària, sobretot a vies de l'àrea metropolitana. Tot i així, destaquem encara cues a la C58, des de Montcadi i Reixac fins a l'entrada a Barcelona, també l'antitud de Terrassa en direcció nord i aturades a la B30 a Barberà del Vallès per allà amb la C58 en direcció sud. La B23 també registra l'antitud al Papiol per allà amb l'autopista P7. I pel que fa a les rondes de la capital catalana, sobretot destaquem la B20, encara amb molta intensitat entre Esplugues de Llobregat i Vall d'Hebron en direcció Trinitat. Això seria el més destacat. Bona tarda.
Sabies que les maduixes del Maresme han estat catalogades com a producte singular de la comarca? Del 27 d'abril al 2 de juny vine a les jornades gastronòmiques i gaudeix de la textura i dolçor de la maduixa. Hi trobaràs degustació de menús, plats i receptes especials, comerç artesanal i molt més. Aprofiteu el temps de maduixes per gaudir del Maresme. Més informació a costadebarcelonamaresme.cat.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Set clubs de vela catalans estan en risc imminent de tancament per la llei de costes. Segons aquesta normativa, les instal·lacions que estan a peu de platja no poden superar els 300 metres quadrats de superfície i la major part de clubs de vela catalans tenen instal·lacions molt més grans, totes anteriors a la llei. Aquesta limitació d'espai, però, no afecta els clubs de vela amb seu en un port. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. El Departament de Territori ha enviat al Ministeri una carta sol·licitant una reunió per analitzar la situació dels clubs afectats. De moment, però, no hi ha hagut resposta. El govern i la Federació Catalana de Vela reclamen que es modifiqui el reglament i que clubs com el Betoló de Badalona es puguin catalogar com a béns d'interès social. També volen que renovin les concessions amb els mateixos metres quadrats que tenen, igual que ho poden fer els restaurants que estan amb les mateixes condicions que ells. Ho ha explicat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.
Demanem que els clubs, en la renovació de les llicències, no s'hagin d'adaptar forçosament, com ho marca l'actual reglament, a la normativa de, en el seu cas, 300 metres, nosaltres estem demanant 700, per tant, seria doncs, adaptar-se a les mides que marqui el reglament, sinó que puguin mantenir l'ocupació històrica.
El Club Nàutic de Cabrera ha estat el primer a tancar portes. La resta de clubs que estan en risc són el Betoló de Badalona i els clubs nàutics de Castelldefels, Pineda de Mar, Calella, Vilassar de Mar, Cubelles i Torredembarra. La Generalitat no descarta renovar-los la llicència si Madrid obvia la seva petició de canviar el reglament per evitar que els clubs hagin de tancar.
Doncs a Tarragona, el port obre una nova zona de recepció pels creueristes. L'equipament s'ha inaugurat avui per fer front a l'augment de creuers previstos aquesta temporada i s'estrenarà dilluns, coincidint amb l'arribada de la primera embarcació.
L'espai se situa al refugi 1 del moll de costa, té 1.300 metres quadrats i ha costat 90.000 euros. Servirà com a espai de gestió per l'entrada i sortida dels 110.000 turistes que enguany entraran per mar. Entre els serveis que s'hi prestaran hi ha el de validació de bitllets, control d'equipatges, informació turística i zona d'aparcament per a transport públic i privat. El president del Port de Tarragona, Josep Maria Cruzet, destaca els beneficis d'aquest espai.
En aquest projecte estratègic pel Port de Tarragona, que és el servei de creuers, pensant en el creuerista que puja al vaixell i que baixa, doncs hem entès que un espai nou de majors dimensions, de majors comoditats, molt més pràctic, doncs era una aposta interessant per tal de donar futur en el projecte. I aquest espai, amb unes dimensions molt grans, amb una facilitat de moure's els creueristes, reforcem el projecte de creuers.
La zona de recepció de creueristes té capacitat per atendre 1.400 persones diàries. Enguany s'espera un total de 65 creuers al port de Tarragona.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El sindicat UGT dona per mort el Pacte Nacional per la Indústria. El seu secretari general a Catalunya assegura que no serveix per res, ja que el govern no se l'ha acabat de creure com a espai de diàleg amb la resta d'actors. El pacte es va signar fa 2 anys amb el suport de patronal i sindicats per millorar la competitivitat, el finançament, la creació d'ocupació o la digitalització.
En declaracions a la xarxa, el secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, ha dit que el Pacte Nacional per la Indústria no ha servit per res.
Per desgràcia, no. La nostra visió és bastant negativa perquè no s'ha treballat prou amb els que són tots els signants del pacte per la indústria. El govern ha anat més a executar les seves polítiques que veritablement a afrontar temes, no? I amb la indústria doncs tenim un problema, és evident. Bona situació d'alguns dels ERO que tenim ara, com el de Nissan o d'altres, doncs el que diu és que necessitem més política industrial.
En canvi, des del Departament d'Empreses fa un bon balanç del pacte. Asseguren que en els 2 primers anys de vigència s'ha aconseguit un compliment pressupostari del 87%.
Això vol dir que s'han executat prop de 800 milions d'euros en diferents categories, com ara competitivitat, dimensió empresarial, indústria 4.0 o formació. En alguns d'aquests capítols s'ha superat el 95% del pressupostat fins al 2018. Recordem que el Pacte Nacional per la Indústria contempla accions fins l'any 2020, amb un pressupost que supera els 1.800 milions.
Tret de sortida, les eleccions a les cambres de comerç catalanes. Hi ha cridades quasi 700.000 empreses i autònoms que hauran de decidir com es formen les 13 cambres que hi ha a tot el territori. Fins dimarts que ve es podrà votar o bé telemàticament o bé de forma presencial. En algunes cambres, com la de Lleida, l'elecció està entre 2 candidatures. UAU Lleida Ràdio, Marc Parelló.
Una de les 2 candidatures que s'han presentat és Connectem Lleida, amb l'empresari Jaume Saltó, l'actual president de Pimec Lleida, al capdavant. Saltó ha explicat que, entre altres, potenciaran el territori, el comerç i la internacionalització.
Volem tindre empreses grans, mitjanes, autònoms, que la cambra sigui la casa de tots els empresaris. Hauríem d'adaptar més la cambra a tots els nous reptes, no? De tot el que és la transformació digital, tot el que és la transformació indústria. Hem d'adaptar les empreses, hem d'adaptar les persones, hem d'adaptar les infraestructures.
La segona candidatura és per part del col·lectiu d'empresaris des de Lleida per a Lleida, amb 17 candidats com a possible caps de llista. Un d'ells és el president de Coell, Josep Maria Gardenyes.
Continuar sent un referent del món empresarial teixit productiu de la província de Lleida. Apostar molt per la formació. Avui en dia les empreses tenen un greu problema amb les capacitats formatives dels seus treballadors.
Algunes de les empreses que integren el col·lectiu des de Lleida per a Lleida són Gimnàs Lleida, l'empresa Soriguer o Corp Voltes.
Doncs encara parlant d'economia, l'administració local, els sindicats majoritaris i la patronal del Baix Vallès han arribat a un acord per crear un Consell Econòmic i Social propi a Mollet del Vallès. L'objectiu és dinamitzar l'economia del municipi. Ràdio Mollet, Xavier Gálvez.
L'objectiu d'aquest Consell és treballar perquè Mollet, per mitjà de la cooperació i la col·laboració dels diversos agents, abordi reptes econòmics, socials i mediambientals, alhora que la ciutat s'adapti amb èxit al procés de transformació industrial present i futur. Lalo Plata, secretari general de la Unió Intercomarcal de Comissions Obreres Vallès Oriental, Osona Maresme, considera que el Consell Econòmic és una eina cabdal.
400 professions a Catalunya estan en risc pel procés de tecnificació. És més necessari que mai. Això d'estudiar fins als 18, fins als 25 i després treballar tota la vida s'ha acabat. Ara haurem d'estudiar i treballar al llarg de tota la vida.
L'alcalde Josep Monràs ha volgut deixar clar que aquest acord ve precedit d'altres que l'Ajuntament té per treballar en benefici de la ciutadania en matèria econòmica.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
I PSC porten al Parlament la creu de Sant Jordi a l'expresidenta de la cambra, Núria de Gispert. Els 2 partits volen que el govern en reconsideri la concessió després de 9 tuits ofensius de l'expresidenta. En canvi, l'executiu dona la polèmica per tancada, ja que de Gispert ha esborrat les piulades. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Tot i que quan es va conèixer la concessió de la creu a l'expresidenta del Parlament, moltes veus ja van recordar polèmics tuits com aquells en què li preguntava a la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, per què no tornava a Cádiz, una nova piulada de Núria de Gispert ha provocat la reacció dels principals partits de l'oposició. dedica el tuit als que, diu, volen que torni la dignitat a les nostres institucions i adjunta un muntatge on es pot llegir: Girauta a Toledo, Arrimadas a Madrid, Millo a Andalusia i Dolors Montserrat a la Unió Europea. Junt amb el titular, Catalunya augmenta les seves exportacions de porc. Tot plegat ha fet que el PSC presenti una resolució on demana que revoqui la concessió de la creu. Ho ha explicat el seu portaveu adjunt al Parlament, Ferran Pedret.
Demanem al govern de la Generalitat que reconsideri la decisió de concedir la creu de Sant Jordi a la senyora Núria de Gispert. En realitat demanem que revoquin l'acord de concessió perquè entenem que no es reuneixen les condicions d'idoneïtat que la farien mereixedora de tan alta distinció.
Des de Ciutadans han demanat que el president de la Generalitat doni explicacions a la cambra. Ho ha explicat el diputat Nacho Martín Blanco.
Si troba algun moment entre els seus viatges a Soto del Real i a Waterloo, seria important que passés pel Parlament i donés explicacions d'aquesta decisió.
Mentrestant, Núria de Gispert ha esborrat el tuit i ha assegurat que mai ha volgut dir porc a ningú. Per això, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha dit que dona la polèmica per tancada.
Ofensiva de Carles Puigdemont i l'àmbit sobiranista per aconseguir que la Unió Europea apliqui l'article 7 dels tractats d'Europa i sancioni Espanya. Tot per la decisió de la Junta Electoral de deixar-lo fora, junt amb Toni Comín i Clara Ponsatí, de la candidatura de Lliures per Europa a les properes eleccions europees.
Ara la Comissió Europea tindrà 2 mesos per decidir si accepta o no la iniciativa. En cas de fer-ho, els impulsors de la campanya hauran d'aconseguir 1 milió de signatures en com a mínim 7 estats membres en un termini màxim d'un any. Justament fa pocs minuts, Junts per Catalunya han anunciat que presentaran recurs pel veto als 3 candidats. Asseguren que l'acord de la Junta Electoral Central és arbitrari, il·legal i mancat de fonament jurídic i que té per objectiu privar els ciutadans d'una opció política. A més, demanen com a mesura cautelar la reincorporació dels candidats exclosos.
En clau nacional, Puigdemont ha tornat a assegurar avui que la seva formació no donarà xecs en blanc a Pedro Sánchez per la seva investidura.
Junts per Catalunya condiciona el vot dels seus diputats a Madrid a que els socialistes reprenguin el diàleg trencat setmanes abans de les eleccions generals. Puigdemont ha demanat a Sánchez que inclogui el seu grup a la ronda de trobades amb les diferents formacions al Congrés per negociar la investidura.
I a Castellà del Vallès avui s'ha fet lliurament de les restes òssies del maqui italià Elio Giglioli, enterrat al cementiri del poble des de la Guerra Civil Espanyola. Ha estat en un acte protocolari en què la consellera de Justícia ha estat l'encarregada de fer entrega de les restes a la família. Ràdio Castellà, Cristina Domena.
Les seves restes podran descansar finalment al cementiri de l'Overe, al seu poble natal, al nord d'Itàlia. Giglioli va ser detingut, torturat i executat per la Guàrdia Civil l'any 1949. Avui la consellera de Justícia, Esther Capella, ha entregat les despulles a la família en un acte celebrat al cementiri de Castellà del Vallès. També ha estat present la cònsul general d'Itàlia, Gaia Lucilla Danese, que ha manifestat que avui se celebrava el retorn a Itàlia de la llibertat i la democràcia.
Significa recordar el fin de una guerra injusta luchada trágicamente junto a Hitler, una guerra desatada para afirmar la tiranía, la voluntad de dominar, la superioridad de la raza, el exterminio sistemático.
Elio Giglioli és la 5ª víctima identificada gràcies al programa d'identificació genètica.
Rebassem ara altres notícies destacades del dia. El sector porcí d'Unió de Pagesos demana que regionalitzin les emergències sanitàries en ramaderia. Creuen que no té cap sentit que davant una malaltia que només afecta a un lloc concret s'acabi frenant l'exportació del gruix de l'Estat. Ja s'estan actuant d'aquesta manera per tractar la crisi de la pesta porcina africana, però a nivell europeu la tendència és tancar portes a l'exportació de tot el país afectat. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
En aquest sentit, ha recordat el programa d'Arrela d'UAU Lleida Ràdio que aquesta manera d'afrontar malalties, com l'afectació de la pesta porcina africana, ja s'emprèn dins de la comunitat europea, però no en la resta del comerç internacional, on predomina el tancament total de portes a l'exportació.
Imaginem que ens surt un porc senglar al País Basc, que no té pràcticament porcs. L'afectació seria la mateixa que sortigués un porc senglar o una granja afectada a Lleida. O sigui, per tant, a part de la ment tot el tema de controls, bioseguretat i d'allò, el que sí que també cal avançar és amb el tema del comerç, de la regionalització.
Actualment el sector porcí català compta amb unes cotitzacions molt elevades precisament per d'una banda estar lliure de pesta porcina africana i per altra per la davallada d'aquesta carn en països productors com la Xina per l'afectació d'aquesta malaltia.
Els sindicats es tanquen dins el Departament d'Educació per la manca d'acord en les negociacions per millorar l'ensenyament públic. Els sindicats reclamen que reverteixin les retallades que es van aplicar durant la crisi econòmica, però des del departament asseguren que no hi ha disponibilitat pressupostària per fer-ho.
Els sindicats presents a la mesa del personal docent no universitari han decidit iniciar la tancada perquè consideren irrenunciable que restableixi l'horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal d'una hora menys, que redueixin les ràtios, es garanteixi que no es tancaran grups a la pública i que es posi en marxa un procés negociador per revertir totes les retallades. Des d'Educació argumenten que la reducció d'una hora lectiva costaria 154 milions d'euros anuals, dels quals el departament no disposa. Així tot, es mostren oberts a negociar la mesura tan bon punt hi hagi pressupostos. També asseguren en un comunicat que des del curs 2016-2017 s'han revertit bona part de les retallades per millorar l'atenció a l'alumnat.
Presó provisional per l'acusat de matar d'una ganivetada un home de 64 anys al mig de la Rambla de Figueres dilluns passat.
L'home, que compta amb un historial de malaltia mental, s'enfronta ara a un delicte d'assassinat. El jutjat número 8 de Figueres ha decretat avui la presó preventiva sense fiança i s'ha inhibit en favor del jutjat número 7, que serà qui a partir d'ara instruirà el cas. L'acusat, que ja va ser condemnat el 2006 per haver matat la seva llogatera, també d'una ganivetada, s'ha negat a declarar avui davant del jutge. Segons algunes fonts, però, l'home hauria confessat als Mossos d'Esquadra que va matar l'ancià de forma aleatòria i com a venjança contra la societat per haver-lo menys tingut un cop complerta la condemna del primer assassinat.
I presó provisional també per al detingut a Sils, a la Selva, per la mort d'un home d'una ganivetada.
Així ho ha decretat el jutjat d'instrucció número 1 de Santa Coloma de Farners després de més de 4 hores de compareixença. L'advocat del sospitós ha explicat que el seu client ha defensat davant del jutge que va actuar en legítima defensa i que no tenia cap voluntat de fer mal a la víctima. A més, apunta que hi ha unes imatges que es van gravar a l'interior del bar que demostren que la víctima va entrar al bar de l'estació de tren amb una ampolla trencada i va atacar diverses persones que hi havia dins. Per tot plegat, ha anunciat que presentaran un recurs d'apel·lació davant l'Audiència de Girona.
En cultura, l'actuació de Roger Mas Piano Solo donarà el tret de sortida a la 21a edició del Festival de Jazz de Vic. El certamen s'allargarà fins al 12 de maig i presentaran un total de 16 concerts i una projecció cinematogràfica. El 9FM, Natàlia Peix, bona tarda.
Bona tarda. Roger Mas, membre de la banda de Carles Benavent, col·laborador de Perico San Beato, Reinald Colom i líder del Roger Mas Trio, actua avui a les 10 a la Jazz Cava de Vic presentant el seu últim disc, Piano Solo. Ell serà el protagonista del concert Pianíssim, que des de fa uns anys dona el tret de sortida del Festival de Jazz de Vic. Demà, a l'escenari de pagament de la mostra o de l'interior de la Jazz Cava, hi actuaran Lo Sara Fontan i dissabte el quartet noruec Pocket Corner, caps de cartell d'aquesta edició. Jordi Casadesús és el director artístic del festival.
Entren en la línia del festival perfectament, free jazz, vull dir, tota la onda, diguem, aquesta escandinava, a nosaltres ens atrau molt. Ja des que vam programar el de Buck Wesseltoft i tota aquesta línia de Jazzland, ja sempre hem anat, diguem-ne, caçant coses d'allà.
A l'escenari exterior i gratuït del Festival de Jazz Bigatà, a la plaça del Carbó, dissabte a partir de les 6 de la tarda s'hi podrà seguir el concert d'Andreu Moreno Quartet. Diumenge al migdia serà el torn de la Big Band de l'Escola de Música de Vic i a les 7 hi passarà el saxofonista Gorka Benítez, que presenta nou treball discogràfic, Sala a l'Agua.
L'organització del Festival Internacional de Circ Elefant d'Or ja ha començat a treballar en la propera edició, que arribarà a Girona d'aquí 10 mesos. Han començat a perfilar el cartell i entre les novetats es suprimiran les quatre columnes de la carpa per aconseguir visibilitat a 360 graus i oferiran més aforament respecte a aquesta última edició. FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. I és que el Circus World Market, situat al Palau de Fires, preveu créixer en expositors i metres quadrats. Pel que fa a la programació, per ara ja tenen quatre atraccions confirmades, on hi destaca una de les principals companyies estatals a nivell mundial, el Gran Circ de Rússia, Rosgocirk, que arribarà a Girona amb fins a tres atraccions, un espectacle de malabars en grup, un d'equilibris en escales fixes i un de cintes aèries. La gran novetat de la novena edició del festival serà l'eliminació de les quatre columnes que suportaven la cúpula i que impedien des de certs angles una vital. Dos arcs gegants sostindran la vela des de l'exterior. Genís Matabosc és director de la Circus Arts Foundation.
L'any vinent, doncs, el festival estrenarà una carpa nova de trinca amb arcs exteriors. Això suposa, doncs, per l'empresa proveïdora, d'aquesta infraestructura, una inversió molt important.
A més, en aquesta edició, que es durà a terme del 13 al 18 de febrer del 2020, el festival posarà a la venda 4.000 entrades més que l'any passat, triplicant així l'aforament respecte al primer festival internacional de circ a la Fan d'Or.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Ja ha començat la rua de celebració del Lleida Llista pel títol de la Europe Cup.
Una rua que recorre les principals avingudes de la capital de la Terra Ferma. La comitiva ha sortit des del pavelló 11 de setembre i arribarà a la Paeria, on tindrà lloc la recepció institucional. Recordem que els llistats han revalidat el títol que van aconseguir ja l'any passat.
Avui arrenca la final de la Lliga Femenina de Bàsquet.
Serà la cinquena final de Lliga seguida entre l'Uni Girona i el Perfumeries Avenida. Les gironines, però, no aixequen el títol des de fa 4 anys. Avui, a partir de les 8 del vespre, disputaran a Salamanca el primer duel de la sèrie que decidirà el campió al millor de 3 partits.
FM Girona, Josep Guardiola.
Finalíssima el millor de 3 partits, en el qual surt favorit el conjunt salmantí, evidentment també en el partit d'avui, que jugarà a la seva pròpia pista. L'ambient complicat que sempre troba el conjunt gironí quan visita el pavelló de Würzburg no serà una excepció avui. Escoltem el tècnic de les gironines, Eric Suris.
El context sempre agafa un caire difícil, però bé, nosaltres intentarem anar al màxim ordenats possible.
Per Suris, qualsevol possibilitat d'aconseguir un bon resultat i, per tant, fer la primera victòria en aquesta final passa per minimitzar al màxim els propis errors.
Intenten forçar, portar el límit i forçar moltes errades. Nosaltres hem d'intentar reduir això al màxim i, a partir d'aquí, sobretot, amb aquesta clara mancança que tenim respecte a ells, de quilos, d'alçada i de rebot, aquí hem d'apretar tots perquè no intentar que no ens dominin, que no ens aclaparin el rebot, i a partir d'aquí doncs intentar fer-nos forts a dintre la zona al màxim possible.
El partit d'avui serà a les 8 del vespre. Recordem, el segon encontre es disputarà diumenge vinent al pavelló de Fontejau a partir de les 9 de la nit. En cas de ser necessari un tercer i definitiu partit de desempat, aquest es tornaria a jugar a terres salmantines el dijous de la setmana que ve.
Doncs amb aquesta crònica ens acomiadem. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
El 4 i 5 de maig, la solista de trompeta de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Mireia Farrés, interpretarà el concert per a trompeta per excel·lència, el de Haydn.
També sonaran peces de Mozart, Beethoven i Schubert, que ens permetran escoltar en un mateix programa quatre dels compositors més importants de tots els temps.
Venda d'entrades a auditori.cat.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Les fires medievals són una de les propostes de cap de setmana que més han crescut a Catalunya en els darrers anys. Molts municipis, amb història medieval o no, han decidit celebrar festes empolainant els carrers com si fóssim 10 segles enrere. Tot això és possible gràcies a moltes persones i entitats que aporten el seu gra de sorra per disfressar la nostra realitat actual com si fos la que van viure els nostres avantpassats de fa 30 generacions. Doncs bé, tots ells tenen la seva pròpia festa on unir esforços en el cap de setmana definitiu per als amants d'aquest tipus de convocatòries, la trobada de grups de recreació medieval de Ciutadilla. El primer cap de setmana de maig és l'escollit per aplegar grups d'arreu dels Països Catalans i de la resta de l'Estat, i tan ideal com Ciutadilla, una vila amb més de 1.000 anys d'història que es troba a la comarca de l'Urgell, entre la vall del riu Corb i la del... El campament militar, la taverna i la fira d'artesans són alguns dels indrets on podrem gaudir d'activitats medievals i variades. Cercaviles de joglars, concursos de cuina medieval, demostracions de pintura romànica, enlairada nocturna de fanalets, tallers de sabó artesanal, desfilades de cavallers, concerts de música de l'època, espectacles de titelles i, menys el dinar medieval, la resta, tot és de franc. 17a trobada de grups de recreació medieval del divendres 3 al diumenge 5 de maig a Ciutadilla. Més informació al web ciutadillamedieval.cat.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.